Notícies Migdia, amb Núria García.
Dues, la bretxa salarial a Sabadell, és a dir, la diferència de sou entre dones i homes per una mateixa feina, és del 25%. La delegació vallesana del sindicat UGT ha fet pública la dada avui, que situa la bretxa a la ciutat 2 punts per sobre de la mitjana catalana. Segons el sindicat, es calcula que haurien de passar, atenció, 350 anys per revertir aquesta diferència de salaris. N'ha parlat a les portes de la commemoració del 8M Montse González, responsable de formació i polítiques d'igualtat de la UGT al Vallès Occidental.
A Catalunya tenim que la bretxa salarial es situa en un 23,03 i al Vallès Occidental un 24,8. Què suposa això? A l'any són 7.800 euros de diferència del sou d'una dona amb un home.
El sindicat, que s'ha desmarcat de la vaga feminista convocada a la ciutat, ha anunciat que engegaran una campanya a favor de la lluita feminista sostinguda en el temps per exigir que es compleixin les lleis d'igualtat.
Titulars.
La qualitat de l'aire és millor o pitjor en funció de la zona de la ciutat on ens movem. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Així ho han constatat prop de 200 alumnes de primària de Sabadell en el marc d'un projecte per prevenir el canvi climàtic.
I un cop fet aquesta comprovació, els estudiants han elaborat un seguit de propostes per rebaixar els índexs de contaminació. Les expliquen un grup d'alumnes de l'escola Font Rosella a la Concòrdia.
Hem posat primer uns tubs per medir la contaminació
i després va entrar la contaminació a l'aire, no? Llavors ho vam mandar a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho va mesurar i llavors vam veure la contaminació als tubs als carrers que estaven més contaminats i els que estaven menys contaminats.
Vam buscar propostes de millora i després vam mirar en quin punt dels 200 metres que vam posar vam buscar les millores per millorar la contaminació.
Aquestes conclusions s'han fet públiques avui amb motiu de la iniciativa Olimpíades de l'Aire que s'estan fent a Calbalsac des de primera hora.
Pot la tecnologia millorar l'atenció als pacients mèdics?
Sí, Núria, en particular l'aplicació del 5G pot facilitar als facultatius disposar de més dades sobre els malalts, de manera que el diagnòstic és més afinat i, en conseqüència, el tractament que s'aplica també. Anna Benavent, directora d'Organització i Sistemes d'Informació del Parc Taulí, n'ha parlat avui al programa Al Matí.
Un dels objectius primordials d'això és treure eines de suport a la presa de decisió al facultatiu, no? És a dir, que no només hagi de pensar en el que és el seu coneixement o la seva experiència, sinó en l'experiència que, diguéssim, la tecnologia ha pogut acumular de milions i milions de registres.
Benavent ha intervingut juntament amb altres experts en la secció setmanal que el magazín de ràdio Sabadell ofereix cada setmana amb motiu de la Mobile Week Sabadell.
Òscar Rubio acaba de complir els seus primers 100 partits oficials amb la samarreta del Centre d'Esports.
En el dia de tornada als entrenaments dels Alaquinats, avui el lateral dret lleidatà ha passat per la sala de premsa Miguel Quereda a la nova Creu Alta. A partir de les dues, el programa Hotel Suís l'escoltarem.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Esther Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya, què ens espera de cara a les pròximes hores? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores vindran marcades per la nuvolositat. En conjunt és variable, però ara i fins a mitja tarda tendirà augmentant el conjunt del país fins a quedar entre mig i molt ennuvolat en general. La precipitació més significativa s'espera sobretot al Pirineu, però també podrà afectar altres punts de l'extrem nord del país i de l'interior del quadrant nord-est en forma de ruixat durant aquesta propera tarda. La cota de neu ja ha pujat, es troba ara mateix situada entorn dels 2.200 metres i la temperatura també està està pujant, ho farà de manera en conjunt entre moderada i acusadament. De cara a demà s'espera una jornada de nou marcada per nuvolositat variable. De matinada, entre el final del dia d'avui i la matinada de demà, s'aclareix força el cel i en conjunt hi haurà pocs núvols, algunes bandes de núvols alts i mitjans, i a partir del matí ja augmenta de nou la nuvolositat amb el pas d'un sistema frontal que deixarà precipitació. En conjunt, al matí podrà arribar aquesta precipitació arreu, tot i que seran quatre gotes, i més extensa i de forma més extensa i continuada afectarà especialment el Pirineu i Prepirineu i també altres punts de l'extrem nord, així com del quadrant nord-est, on durant la tarda hi podrà haver algun ruixat i no es descarta que vagi acompanyat de tempesta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Informació del trànsit. Doncs les principals afectacions d'aquesta hora a la xarxa viària catalana la trobem precisament a la ronda litoral entre el Nus de la Trinitat i Bon Pastor en direcció al Llobregat. Ja s'ha obert parcialment en aquest punt, però encara hi ha afectacions. També hi ha retencions a la C58 des de Montcada i fins al Nus de la Trinitat en direcció a Barcelona. La ronda litoral havia estat tallada per un accident i s'estaven fent desviaments des de la sortida número 30. I quina és la situació al transport públic? David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot recordar els usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes provocats per Glòria. També es dona servei substitutori per carretera al funicular de Vallvidrera, avariat. La resta de transport públic circula amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des de Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 100 minuts de dos quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La bretxa salarial a Sabadell se situa en el 25%. Les dones cobren menys que els homes i en pitjors condicions, més temporalitat, més parcialitat i en posicions menys ben valorades. Són dades que ha presentat avui el sindicat UGT a Sabadell. Al conjunt del país, la diferència entre els sous dels homes i les dones és del 23%, el que suposa que les dones cobrin uns 6.500 euros menys que els homes si es té en compte que els salaris mitjans de Catalunya. El sindicat calcula que si es manté el ritme en què s'està reduint la bretxa salarial, la igualtat que manen les lleis es podrà aconseguir l'any, atenció, 2370. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Per combatre aquesta discriminació, la UGT ha publicat les dades i es proposa un seguit de mobilitzacions continuades en el temps per aconseguir que es compleixin les lleis d'igualtat. I és que des de les primeres feines, les dones joves ja pateixen la diferència salarial. Ho explica Montse González, responsable de Formació i Polítiques d'Igualtat de la UGT al Vallès.
La gent jove amb menys de 25 anys ja entra en el mercat laboral amb una bretxa del 27,05 perquè agafen tasques les dones de menys valor i a temps parcial.
Una parcialitat i temporalitat que es manté al llarg de la vida laboral de les dones. Un 70% d'aquest tipus de contractes són signats per dones. També són elles les que demanen el 92% de les excedències per cuidar els fills i les que més s'ocupen dels familiars grans.
Que el tenir fills és un factor que afavoreix la inserció laboral per ells i d'abandonament o impediment a l'accés per elles. Perquè a l'edat reproductiva, on es necessita més conciliació de vida familiar i laboral, la bretxa salarial augmenta fins a partir dels 35 anys, augmenta d'un 26 i a partir dels 55 anys fins a un 31%.
Una desigualtat especialment cruel perquè són les franges d'edat en què els homes es troben més beneficiats per un índex més alt d'ocupacions.
I per tots aquests motius, entre altres, aquest diumenge hi ha convocada una vaga a la ciutat, una mobilització a la qual la UGT no hi participarà. El secretari comarcal de l'organització, José Luis Fernández, considera que les persones que l'estan organitzant tenen una visió sectària i se senten exclosos.
I no hi ha, no sembla haver-hi la voluntat que tothom sigui i tothom sigui es senti còmode, no? En una reivindicació tan transversal com aquesta. Jo ho deixo aquí. O sigui, algú hauria d'explicar per què hi ha moltes entitats que participen en manifestacions a tot arreu del país i a Sabadell això està en un grupet molt reduït.
La UGT no ha convocat la vaga feminista que diumenge se celebrarà només a Catalunya, tot i això asseguren que hi donen suport i que no, i que participaran en altres poblacions, per exemple, Terrassa. I precisament parlem de tot plegat perquè el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, es viurà especialment de forma reivindicativa a Sabadell. Tot i que la commemoració coincideix aquest any en diumenge, s'ha programat, com és habitual, diferents actes per fer d'altaveu de les reivindicacions de les dones. D'una banda, el comitè de vaga del 8M, del qual ara en parlava José Luis Fernández, convoca una manifestació i fa una crida a fer una aturada general. De l'altra, l'acte institucional del Dia Internacional de les Dones comptarà amb la lectura d'un manifest i amb un concert de l'artista sabadellenca Santa Salut.
Sota el lema és diumenge i què, des del comitè de vaga 8M defensen que cal reivindicar més que mai els drets de les dones, ho destaca Diana Grimau, membre del comitè.
Nosaltres del comitè defensem que creiem que el diumenge, tot i que evidentment gran part de la població no treballa, sí que hi ha molts sectors en els que sí que es treballa i sectors en els que acostumen a estar molt feminitzats, com el que seria el treball de cures, en residències, en hospitals, però també a nivell d'hostaleria. Llavors, creiem que sí que té un caire diferent en que podria tenir doncs, qualsevol altre dia entre setmana, però considerem que continua tenint doncs, el seu pes i la seva importància.
Aquestes reivindicacions es faran sentir amb una manifestació que arrencarà a les 12 del migdia de la plaça de la Creu Alta amb capçalera no mixta i que arribarà fins al centre, on es trobarà amb l'acte institucional. En aquest sentit, des del comitè lamenten que des de l'Ajuntament s'hagi optat per una proposta més festiva que reivindicativa. La tinent d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, insisteix que l'essència es manté.
El 8 de març jo estaré als carrers de la meva ciutat i el 8 de març, evidentment, com no, participaré en l'acte institucional que hem muntat des de l'Ajuntament, com hem vingut fent en els darrers anys. Ara, a vegades, alguns partits també, no? Ahir també ens deien en el ple que ara parlàvem, no? També el debat de la ràdio sobre que ens oposem a la vaga feminista. No és més feminista el que critica i el que diu que no se sent representat per un acte que es munta des de l'Ajuntament quan en el mandat anterior, quan ells governaven, també es feia aquest acte.
Entre les reivindicacions que hi ha sobre la taula hi ha la fi dels feminicidis, la bretxa salarial, la discriminació de les dones migrades i les violències masclistes.
I el rebuig de la majoria del ple a la moció de la Crida perquè l'Ajuntament donés suport a la vaga feminista convocada per diumenge s'ha centrat al debat de política municipal celebrat aquest matí a Ràdio Sabadell. El govern local argumenta que la Junta de Portaveus ja va votar per unanimitat un manifest pel 8M i que no calia insistir en una moció que han qualificat de partidista. Per la Crida i Esquerra, els únics que hi van votar a favor, el fet que es demanés retirar la moció és una estratègia, diuen, per afablir l'oposició.
N'hi ha prou amb el manifest aprovat pels portaveus? Aquesta pregunta va sobrevolar ahir el ple municipal i avui el debat celebrat aquesta emissora. El Partit dels Socialistes, Podem i Junts per Sabadell consideren que sí, per això hi van votar en contra, com Ciutadans, que es va abstenir. Assenyalen que el text es va aprovar per unanimitat. En canvi, discrepen Esquerra i la Crida. Una estratègia, la de presentar una moció al ple perquè l'Ajuntament doni suport a la vaga, que la tinenta d'alcaldessa de Feminisme i portaveu de Podem, Marta Morell, considera partidista.
Per tant, per nosaltres, no tenia cap tipus de sentit a la tarda, 7 hores després, votar 2 mocions que ja havíem aprovat al matí. Perquè nosaltres, al final, l'única cosa que em faran pensar a mi és que el 8M hi ha partits que volen agafar la bandereta i anar a portar mocions al ple i crec que això no ens ajuda, això ens afableix.
La resta de formacions contràries al text de la Crida apunten que la vaga no suma per la causa del feminisme. Ho argumenten el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, i Eloi Cortés, portaveu adjunt del PSC.
Com sabeu, som un partit que participa del 8M en les concentracions, manifestacions, però mai hem signat la convocatòria de vaga. Hi ha llibertat a la gent que ho faci, com a qualsevol vaga, però no subscrivim la vaga. Per tant, es van abstenir.
Aquest suport per part de l'Ajuntament a la vaga, jo tinc alguns dubtes que com a institució el que hem de fer en tot cas és garantir el dret a vaga dels nostres treballadors i treballadores si ho volen exercir, però aquesta manera de suport no sé com s'ha de concretar en el cas d'aquesta vaga que cau en diumenge i a més per la dificultat d'encaixar alguns d'aquests mecanismes que a vegades s'han provat, com aquestes vagues de mitja hora, el retorn als treballadors i treballadores, que és una cosa que segurament s'haurà d'anar treballant.
En el mateix sentit, s'ha manifestat la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, que ha defensat el manifest.
Un manifest, jo li dono tot el valor, jo crec que és una declaració de voluntats, no crec que sigui paper mullat, si és així em preocupa tots els manifestos que s'han anat subscrivint per part dels grups, la majoria per unanimitat, amb tantes i tantes coses, per tant, jo no em resigno a no donar-li valor a aquest manifest, crec que és un compromís i una voluntat de que això sigui així i que es van recollir uns acords importants i que vull pensar que si es firma el manifest és perquè l'equip de govern, que és el principal responsable, és perquè ho vol tirar endavant, si no, no crec que sigui compromès.
En canvi, per la Crida i Esquerra es tracta d'una contradicció. No entenen per què es vota a favor d'un manifest que inclou elements de la moció dels anticapitalistes. Matías Sarracán és regidor de la Crida.
No entenem, no, que la tinenta d'alcaldessa modifiqués el manifest incorporant textualment, no, acords que estaven recollits en la moció que ja havien presentat com a Crida, sense abans comentar-nos-ho, si bé hi va haver, doncs, a més, el problema que la nostra portaveu no va rebre el correu, que sembla que es va enviar a tots els portaveus, i, per tant, això també ens va generar, doncs, un cert malestar.
Ha anat un pas més enllà el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, que considera que demanar a l'oposició que retirin una moció és intentar afeblir-la.
Estem contents que hagin agafat literalment punts de la moció. Vol dir que el que estaven proposant era bo, si no, no l'haguessin agafat. Però el que no és de rebut, no és de rebut, és que després que està presentat això, es vulgui fer aquesta enganyifa, posar los punts de la moció en el manifest i demanar-li a l'altre que retiri el que havia fet. És que és inacceptable i és molt perillós, perquè aquesta forma de funcionar, l'únic que afebleix és la democràcia.
El ple, en canvi, sí que va aprovar una moció d'Esquerra per tal de controlar que l'Ajuntament i les empreses contractades per aquest compleixin la igualtat salarial. En 6 mesos s'hauran de presentar els sous i les relacions laborals de tots els treballadors i treballadores d'aquests serveis.
I encara sobre el 8M, avui arrenca una iniciativa impulsada per l'Associació de Comercials del carrer Sant Antoni de Sabadell per donar visibilitat al feminisme i obrir un debat sobre la qüestió. Pol Prats, bon dia.
Bon dia. Amb motiu del 8M, el carrer Sant Antoni s'omplirà d'activitats i exposicions per fomentar el comerç local. L'associació ho vol fer des de principis tan feminitzats com l'empatia, la comprensió o la sororitat. L'exposició, que serà a peu de carrer, serà fins dimecres que ve, dia 11 de març. L'Alejandra Hernández, de l'Associació de Comerciants, ha explicat que l'exposició vol fer reflexionar els vianants.
El que volem fer és visibilitzar aquests feminismes d'una manera saludable i pedagògica, i el que hem fet és com una exposició a peu de carrer, on la gent, quan passegi, trobarà una sèrie de cartells, rètols, on hi ha unes dites o unes consignes feministes que fan el vianant pensar, no?, reflexionar.
Una de les activitats més destacades dirigida als infants serà un conte-contes amb perspectiva de gènere que tindrà lloc el dissabte a la Llar del Llibre.
I les dones han anat conquerint nous espais a la política. El consistori actual és pràcticament paritari, amb 13 regidores i 14 regidors. Un llarg recorregut des que l'any 34 la sabadellenca Fidela Renom esdevenia la primera dona regidora de la història de Sabadell. Un personatge que descobrim avui al Notícies Migdia amb aquest reportatge de la Mireia Sans.
El febrer de l'any 34, Fidela Renom rep l'acte de regidora assumint les responsabilitats d'assistència social. Un camí fins a aquest càrrec que li arriba després d'una llarga trajectòria vinculada al Círcul Republicà Federal i sobretot a través del moviment espiritista que es basa en una vida lluny de la religió catòlica i amb les idees lliurepensadores. I és així com Renom forma part de les llistes del Círcul Republicà Federal per les eleccions del febrer del 34. Un camí per arribar fins a aquesta posició que no és un camí de roses, tal com recorda la historiadora Tona Major, autora conjuntament amb Jenny Ribé, de l'opuscle sobre Fidela Renom.
Que la Fidela, així com altres dones del seu entorn i com altres joves en aquell moment lligats al Círcul Republicà Federal, això és molt important, aleshores vagin, diguéssim, es vagin formant políticament, però també a nivell social, a nivell ideològic, i que tot això faci que en el moment de que hi hagin les candidatures per les eleccions, doncs ella s'hi presenti. Però és molt estrany, eh? Vull dir, és estrany en el context d'aquell, perquè hi havia molt poques dones que arribaven ni tan sols a les llistes de les candidatures, eh? Aleshores, això, elles havien de lluitar amb els seus propis companys de partit.
Des de l'Ajuntament assumeix les responsabilitats de la regidoria d'assistència social, a través de la qual inicia la reforma de la clínica de maternologia, dona sortida als casaments i als enterraments laics i capitaneja la Lliga Laica Femenina. Però, sobretot, Fidela Renom inverteix molts esforços en posar en marxa unes llars d'infants destinades a les dones que treballen al tèxtil.
Si les mares deixaven d'anar a la fàbrica i es feien càrrec dels infants, no arribava el sou per mantenir les famílies. Ho va treballant, evidentment, no només ella, sinó la gent que l'envolta, les dones i les... Quan arriba a l'Ajuntament, diu, bueno, doncs ho canalitzem, ho podem canalitzar, no? I llavors aquestes guarderies sí que serveixen per fer-se càrrec dels nens que tenen les mares que treballen al tèxtil, de les obreres.
Renom deixa de ser regidora a l'octubre del 36, ja en plena guerra civil, quan l'Ajuntament de Sabadell es radicalitza. Al gener del 39 s'exilia a França, on viu en soledat l'exili en unes condicions econòmiques complicades. Torna a Catalunya uns 10 anys després. En els primers anys no se significa, però més endavant recupera l'esperit combatiu concentrat especialment en els drets de la gent gran. Un esperit combatiu que és un dels elements que més defineix Fidela Renom.
Ella sempre es queixa molt perquè és una persona molt combativa, però a més, quan ella, tant quan és regidora a les actes de l'Ajuntament, queda reflectit, com després per les cartes i quan és més gran també, és una persona que mai abandona la lluita. O sigui, mai abandona la lluita i d'una manera sempre tenint respecte amb la persona que, diguéssim, que té al davant, amb la qual ha de discutir, però sempre és una manera de lluitar de les seves idees, d'argumentar les seves idees sempre amb el respecte de l'altre.
Fidela Renom va morir el 1987 a Barcelona i va ser enterrada al Departament Laic del Cementiri de Sabadell.
Notícies migdia.
Tanquem el bloc dedicat al 8M i a les dones per abordar d'altres qüestions de la jornada. Restringir el trànsit als carrers amb escoles, plantar més arbres o implantar una xarxa de patinets elèctrics. Aquestes són algunes de les mesures que proposen els 175 alumnes de 8 escoles participants en el projecte Com Respira Sabadell. Les propostes neixen després que els mateixos estudiants de primària hagin analitzat la qualitat de l'aire de l'entorn dels seus centres amb la col·laboració de l'Ajuntament i de l'organització IS Global.
Arran d'aquests experiments i amb dades a la mà, els alumnes han comprovat que la qualitat de l'aire no és la mateixa a tot a Sabadell. Per tant, cada una de les escoles ha pogut treballar un escenari completament diferent. Així ho ha apuntat un dels tècnics municipals responsables del projecte, Jaume Enceso.
Hi ha punts del centre de la ciutat on hi ha trànsit intens, ¿vale? Estem parlant de a partir de 5.000 vehicles dia, i carrers estrets o amb edificis alts, on no hi ha dispersió de contaminació i, per tant, sí que hi ha superacions d'aquests nivells. L'Enric Casasas ha arribat allà, crec que ha comentat un parell d'ells. Clar, escoles com Jaume Montlló o Juan Ramón Jiménez, que es situen en barris més perifèrics, amb el riu pel mig, aquests tenen nivells molt saludables, diguem.
Els alumnes d'escoles amb un entorn menys contaminat, però també han proposat mesures per millorar l'entorn. Els estudiants de l'escola Font Rosella, al barri de la Concòrdia, han explicat a aquesta emissora les seves mesures.
A l'Eix Marcià era la més contaminada per al trànsit un dia al mes i que sol els autobusos i els transports públics passessin.
I també reduir la velocitat dels cotxes perquè no surti tan fum ni així.
I plantar més arbres a les voreres, alguns carrers que ho necessiten.
A la nostra escola, al voltant de la nostra escola, estan pensant de col·locar un cartell dient espai sense fum.
Tots els alumnes que s'han sumat a aquest projecte participen de primera hora del matí a les Olimpíades de l'Aire, a Cal Balsac. Xerrades, activitats lúdiques i petits experiments han servit de colofó a aquest projecte, en el qual només participen 17 escoles de tot l'estat.
I la Fundació Bosch i Cardellac defensa que la Ronda Nord no sigui una via d'alta capacitat, sinó que sigui concebuda com una carretera interurbana de traça fina, tal com ho han qualificat des de l'entitat. Oriol Mestres, membre de la secció de territori de la Fundació, ho ha especificat en una entrevista al Cafè de la Ràdio l'endemà que la institució presentés el seu sistema de rondes de circunvalació per a la ciutat. Mestres, que no ha entrat en quin hauria de ser el traçat de la via, ha assenyalat que cal desvincular la Ronda Nord del quart cinturó.
Quan parlem de sistema de rondes locals i interurbanes, és evident que no estan parlant d'aquesta dimensió de carrils. Nosaltres entenem que barrejar les dues infraestructures no dona resposta, són respostes diferents. Val? Per tant, si volem solucionar el trànsit de la ciutat amb un sistema de rondes, hem de configurar una infraestructura amb aquestes dimensions i, a més, amb una visió intermodal i que tingui en compte altres, que sigui també una oportunitat a l'hora de transformar-ho.
En aquest sentit, Oriol Mestres ha incidit en que aquesta proposta de rondes ha de servir per transformar el territori de manera global, de manera que pugui suposar també una oportunitat socioeconòmica.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
6 minuts per les dues. La tecnologia 5G és realment disruptiva pel que suposarà en l'atenció mèdica. Ho ha dit Anna Benavent, directora d'Organització i Sistemes d'Informació del Parc Taulí, Hospital Universitari, al programa Al Matí. Tot plegat en el marc de l'especial relacionat amb la Mobile Week Sabadell.
El 5G permetrà fins a 1 milió de dispositius connectats en 1 quilòmetre quadrat. En una atenció als usuaris, que cada cop es podrà personalitzar més i que evitarà desplaçaments al centre hospitalari, és a dir, serà telemedicina. Per això, Benavent afirma que la tecnologia 5G és realment disruptiva per la seva immediatesa.
És realment disruptiva perquè el que porta, combinat amb la resta de tecnologies, és la immediatesa. O sigui, realment estem parlant d'uns amples de banda molt superiors al que és el 4G, totes les tecnologies anteriors, i també, bueno, segur que ho heu sentit, el fet de que els temps de latència són molt baixos, que estan per sota dels 5 mil·lisegons, que vol dir que és realment temps real.
Això permet també introduir més flexibilitat en la relació de l'usuari i l'hospital. Per Benavent, hi ha un repte en la capacitat de còmput de totes les dades que es podran registrar.
les històries clíniques que comencem a tenir comencen a tenir un volum de dades important. Llavors, totes aquestes dades, si les combines amb la intel·ligència artificial, amb el deep learning, amb el que és l'analítica predictiva, doncs és evident que ens pot ajudar a fer una medicina personalitzada, una medicina predictiva. Però això es potenciarà molt més en projectes com els de la realitat virtual o com els de la telemedicina o com tots els wearables que ara portem, perquè el registre de dades, ja no només de dades de salut d'una persona, ja no només es produirà quan estiguis a l'hospital, sinó que tu la pots registrar, no? Pots registrar les teves constants contínuament.
L'objectiu de tot plegat és treure eines de suport al facultatiu. També la realitat virtual i la impressió 3D són ja eines presents en l'atenció mèdica del Parc Taulí. De fet, la reconstrucció 3D és un element clau en una cirurgia, una cosa que semblava gairebé impossible, però que ja és una realitat gràcies a aquestes impressores que permeten fer proves a escala real, millorant la planificació quirúrgica, reduint el percentatge d'error i també els temps quirúrgics. Al Taulí es fan més de 900 pròtesis anuals. Avui es farà un col·loqui repassant tots aquests aspectes a les 7 de la tarda al Casal Pere IV.
Notícies migdia.
Ràdio Sabadell. Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Ara a l'actualitat més enllà de Sabadell i comencem parlant del coronavirus perquè s'ha detectat en un home amb pneumònia greu que va morir al País Valencià el 13 de febrer. És la primera mort confirmada per Covid-19 a l'estat espanyol.
L'home havia viatjat al Nepal i havia estat diagnosticat amb una pneumònia d'origen desconegut. Se li va fer una necròpsia després que el Ministeri de Sanitat canviés els criteris de definició de cas en el protocol de detecció del virus. En la compareixença diària per actualitzar les dades sobre el coronavirus, el director d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat que no s'ha detectat cap infectat entre els contactes de l'home. Per altra banda, Simón ha dit que no recomana cap restricció de cara als actes del 8M, tot i que demana que les persones amb sintomologia s'abstinguin de participar en actes multitudinaris per evitar generar alarma social.
I a Catalunya, 6 nous casos eleven a 24 els afectats pel Covid-19. En tots ells s'ha pogut trobar l'origen del contagi.
Entre els nous casos hi ha una dona de 23 anys de Barcelona que havia viatjat a Milà i un home de 48 anys de Manresa que es va infectar com a contacte d'un positiu de València. Alguns d'aquests pacients ja se'ls està fent atenció assistencial d'hospitalització domiciliària. A nivell mundial ja són 93.455 infectats pel coronavirus i 3.198 víctimes mortals.
Dimiteix l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, després d'admetre actituds masclistes i ser acusat d'abús sexual.
Una dona amb perfil anònim de Twitter ha denunciat que Calvo la va grapejar en diverses ocasions quan era la parella d'una amiga seva. Com a conseqüència, el fins ara alcalde d'Argentona ha anunciat la seva dimissió a través de Twitter i ha demanat disculpes. La CUP ja l'havia expulsat de la militància a finals del 2019 després que l'acusessin d'abús sexual per un cas diferent.
Torra exigeix a Roger Torrent recuperar el seu escó de diputat després de les vinculacions de membres de la Junta Electoral Central amb Ciutadans i el Partit Popular.
Ho ha fet durant la sessió de control d'aquest dimecres al matí al Parlament. Torra ha demanat a Torrent que reconsideri la seva decisió a fi de recuperar tots els seus drets com a membre de la cambra. També ha lamentat que el president del Parlament no hagi protestat després que el president del grup de Ciutadans l'hagi titllat d'ocupa.
Mig minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí un Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara és moment per donar pas a la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.